Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada dimecres repassa les novetats teatrals de la nostra ciutat i de més enllà. El programa de Ràdio Sabadell sobre arts escèniques que fa una ullada als projectes que es preparen, les representacions en curs també, però també la història del teatre local, la cartellera dels cinemes, parlem de teatre musical, d'esdeveniments culturals, us oferim radioteatre, tertúlies... En definitiva, tenim una devoció pel teatre i pels escenaris que intentem setmanalment traslladar a la resta de sabadellenques. I tot això ho fem de la mà, o de la veu, més ben dit, del nostre equip, un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Aina Rovira, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Ascens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Arrenquem el programa 220. Som-hi, comencem.
Amunt al Taló.
A la secció de la platea indiscreta farem una ullada ràpida, com cada setmana, a la cartellera de la nostra ciutat amb la Júlia Stals. Prepareu les agendes. Avui tindrem doble entrevista. Parlarem amb en Jordi Palet, director d'una proposta molt interessant que arriba a la quartera de Can Capablanca. Només aquest cap de setmana, Murmut, una obra de teatre d'objectes de Ferrés Brothers i Cia. També tindrem una conversa amb l'equip de Making of de la Comèdia de l'Olla, el primer muntatge que s'estrena al Ciervo Teatre. És la primera proposta de l'entitat de la temporada, que s'allargarà tres caps de setmana aquest octubre i que de ben segur que ens farà riure de valent. Ens n'explicaran alguna cosa en Guillermo Ayesa, el seu director, i també els actors Manel Jara i Marina Vinyas. Amb una gran gala celebrada al Teatre a la Faràndula el passat dimecres, la temporada ha començat oficialment per les tres entitats de la Sabadell Teatre Associació, el Teatre Sant Vicenç, Joventut de la Faràndula i el Ciervo. Aquests grups, juntament amb d'altres companyies locals, van oferir petits tastets d'espectacles que oferiran properament. Però com va anar aquest gran acte? Sentirem les reaccions de qui va ser-hi en un anem d'estrena especial amb l'Adrià Garcia, la Júlia Stals i el Pol Juera. En Bernat Pareja avui ens ha preparat un reportatge temàtic, també. El nostre copresentador aquesta temporada radiofònica també serà l'encarregat d'explicar-nos en profunditat algunes qüestions teatrals que succeeixen a Sabadell i que val la pena reivindicar. Avui explicarem, atenció, la connexió que hi ha entre Sabadell i Sarajevo i que fa 25 anys que dura. Què té a veure això amb l'àmbit teatral? Ho descobrirem. I el tram final del programa, com sempre, Teatre de Franc, amb la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, que avui comentarà dues propostes que ha anat a veure. La trena al Teatre Goya, una producció de la Perla 29, dirigida per Clara Segura, amb un repartiment d'actrius esplèndid, i La Sort, a la Sala Beckett, una obra sobre el procés d'adopció d'una família homoparental i interracial. Per tant, un espectacle sobre la diversitat, sobre les dificultats del sistema i sobre models de família diferents. Ara sí, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, d'obrir l'agenda i, per tant, hora de repassar què tenim a la cartellera local aquesta setmana. Saludem a la Júlia Stals, que segur que mica en mica va trobant més coses, a la cartellera. Deu ser com sortir a buscar bolets, això, eh? Van apareixent muntatges i obres de teatre de sota les pedres, una mica, eh? Què tal, com estem?
Hola, bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats després de moltes hores de cercar i buscar per internet a veure quines obres hi ha. Comencem a la quartera de Can Capablanca, que representaran Murmut, de Ferrés Brothers i Cia, aquest dijous, divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Per tant, només un cap de setmana per disfrutar-ho, per gaudir-ho. Què més, Júlia?
El Teatre Sant Vicenç representaran Un funeral per morir-se dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Dos últims caps de setmana d'aquesta obra comèdia del Sant Vicenç.
Aprofiteu per anar-hi, doncs. El Ciervo interpretaran la comèdia de l'Olla aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 23 d'octubre.
Ojo, making of de la comèdia de l'Olla, eh? Que veurem a veure com va, cap de setmana d'estrena, i que també s'allargarà doncs, uns quants caps de setmana d'octubre. El Ciervo Teatre, què més?
L'alternativa segueix en cartell Fem que ens escoltin aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6.
Molt bé. Alguna coseta més?
A la bàscula presenten Pels pèls aquest diumenge a les 6 de la tarda.
També no paren, els de la bàscula. I què més?
La companyia en castellats figurarà Castells per emmarcar i disfrutar dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda.
Déu-n'hi-do, ja comença a estar planeta la cartellera.
Sí, sí, s'orienten ben bé amb l'actualitat, amb tants castells. Molt aquest bé. Diumenge teníem a Tarragona castells. A la sala tenen en cartell Franc dissabte a les 6 de la tarda. I, per últim, a l'Espai Àgora mostraran la tercera edició dels Parapacurts aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Els de Parapapà Entreteniment, que també els tenim força actius. I teníem una obra fake que ens vas colar la setmana passada i que ara ens revelaràs, no?
Doncs sí, la setmana passada dèiem que la companyia que vaig mostrava tot acabat i ser finit era ben fake.
M'agrada el títol per això, eh? Molt bé, i aquesta setmana també hi ha algun engany. La setmana que ve descobrirem quin és.
Aneu pensant. I com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, gràcies, Júlia. Continuem la propera setmana repassant la cartellera local. Que vagi bé. Bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al taló. Al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Flotadors, cascs, farmacioles, cremes solars, cinturons de seguretat, guants, arnesos, alarmes, candaus, medicines... Heu rumiat mai quantes coses o objectes que ens envolten estan destinats a generar-nos més seguretat? El món està fet de pors que patim a la pròpia pell i alhora ens ven un munt de seguretats que necessitem per deixar enrere l'angoixa o la preocupació. Aquesta reflexió segurament és un dels punts de partida que Ferrés Brothers i Cia ha desgranat per poder crear el seu nou espectacle, Murmut. Un espectacle de teatre d'objectes que d'alguna manera critica la societat de consum i que també es fixa en el valor sentimental d'allò material que conservem les persones. I avui en volem parlar una mica més perquè Murmut arriba a la quartera de Can Capablanca, al barri de Gràcia de Sabadell, només aquesta setmana, dia 6, 7, 8, 9 d'octubre, per tant de dijous a diumenge. Saludem via telefònica el Jordi Palet, un dels creadors de l'espectacle, també intèrpret i encarregat de la dramatúrgia. Bon vespre, Jordi, què tal?
Hola, què tal?
Aquest és un espectacle de teatre d'objectes. Em sembla molt interessant això perquè és un tipus de proposta que no tenim massa aquí a la ciutat de Sabadell. No sé si a d'altres llocs hi ha més tradició de programar aquest tipus de teatre, però vaja, a veure si ens pots explicar una mica en què consisteix o què ens seduirà d'aquest espectacle d'objectes que no tinguin d'altres espectacles teatrals.
Bé, el teatre d'objectes és com una variant del teatre de titelles, no? Però que parteix d'això que havies dit al principi, de com una crítica a la societat de consum, no? Aquest excés d'objectes que generem constantment, i són objectes que agafen diferents significats, depèn del context en què els ubiquis o depèn de com els manipulis. No? Mm-hmm. I bé, la proposta de Murmut juga amb això, amb tots aquests objectes amb els quals ens aferrem per sentir-nos una mica protegits, no?
Mm-hmm. Per tant, aquests objectes que tenen un valor important per les persones, no? Per tant, defenseu que amb aquest tipus de teatre que és possible explicar una història molt íntima que ens interpel·li molt només a partir d'objectes, doncs. Mm.
Sí, en realitat barregem el teatre d'objectes amb textos i amb la música en directe, que la interpreta el Toni Ubach, que mm-hmm. està feta expressament, per l'espectacle, vaja. I sí, és com una mena de puzzle, o com si fos un recital poètic, on vas com... anem com destapant capses on acumulem tots aquests objectes, no? I a mesura que avança l'espectacle, vas cosint totes les connexions que s'estableixen amb un punt obsessiu que tenim tots, no? Com l'armari on guardem els tàpers, que sempre és un caos, o l'armari on guardem, jo què sé, les claus de recanvi, per si de cas, o on guardem els medicaments, encara que estiguin caducats de l'any 2010. No? Mm-hmm. És aquesta necessitat d'acumular.
Sí.
I posem un punt d'humor, evidentment, amb tot això, perquè és com bastant, vist des de fora, és bastant ridícul, no? El que passa és com que sempre... estem a dins i estem envoltats de tots aquests objectes, no, molts cops no el veiem, aquest humor. Mm-hmm.
Vosaltres com a companyia noteu per això, o notàveu, vaja, quan estàveu creant aquest espectacle, que no és un teatre que sigui mainstream o que no és una proposta comercial, diríem, que és més aviat off?
Sí, però bé, hi van havent coses. Mm-hmm. Sí, sí, es van...
Mica en mica es va estenent.
Es va estenent i sobretot es va barrejant amb tot, no? O sigui, el teatre ja no és tant una cosa de gèneres, sinó que cada vegada els gèneres estan molt més barrejats, no? Uh-huh. Vull dir que en un espectacle de text hi pot aparèixer un titella, en un espectacle de dansa hi pot aparèixer una escena d'ombres, en realitat tot està molt, molt barrejat, i sí que d'alguna manera aquí a Catalunya tenim com un puntal, no?, que seria com el mestre, un dels principals exponents d'aquest tipus de teatre, del teatre d'objectes, que seria el Xavier Bovés, que ell està voltant per tot el món amb els seus espectacles, i, bueno, i l'ha fet aquí, últimament ha fet el Mar, un espectacle que deia El Mar, història d'uns nens que no l'han vist mai, que el va fer el TNC, i el Xavi justament és el que ens ha com assessorat, o ens ha fet una mica la mirada externa amb aquest espectacle, però qual cosa estem molt contents i n'hem après molt d'aquesta incorporació a l'equip. No? Uh-huh.
Com va sorgir la idea de crear Murmut amb la companyia? Notava que hi havia potser la necessitat d'elaborar un espectacle que parlés d'això, de la importància que donem als objectes, a nivell sentimental o de seguretat, de la dependència que sentim, no? En un món tan materialista com el d'avui, notàveu que era important parlar-ne de tot això?
Sí. Segurament és un tema obsessiu amb mi, i el conèixer el Toni Ubach, doncs resulta que també era obsessiu amb ell, i vam començar a parlar-ne, irònicament, abans de la pandèmia. O sigui, ja volíem fer-lo abans de la pandèmia, i anàvem treballant, i de cop i volta, pum, quedem aïllats, i de cop i volta diem, bueno, això s'ha de fer ja, no? Perquè és com, quasi bé semblava que fóssim oportunistes, però en realitat no, era una cosa que ja ens venia d'abans, i sí, ara he perdut el fil de la pregunta, però que sí que...
Era important poder-ne parlar, no?, perquè veu sentir aquest sentit.
Sí, ja ho creiem abans. Mm.
I es va accentuar amb la pandèmia.
I es va accentuar, sí, sí. Hi ha una frase del Kiko Veneno que m'agrada molt, que resumeix molt això, no?, que jo iba a comprar-me un despertador i me vendieron una alarma. Aquesta cosa de que estem com sobreprotegits, però en realitat no acabem d'estar protegits mai, perquè imagina't tot el que ha passat, no?
I tant.
És una paradoxa.
L'escenografia de l'espectacle consisteix, una mica ho apuntaves, en una paret de tàpers, de tupperwares, on hi ha desats una sèrie d'objectes. Per què estem obsessionats per guardar objectes que ens fan sentir més confortables, Jordi? És a dir, els guardem en capses i capses, i això qui més qui menys, no? I n'acabem depenent. No sé si tu diries que ens serveixen per amagar les nostres debilitats o...
Sí, està molt ben explicat. Sí, sí, podria ser això, no? És la metàfora és aquesta, no? Que tenim tants objectes que ens acaben aïllant o convertits en un mur. I d'aquí el títol també de l'espectacle. Bé, hi ha com tota la tendència contrària a l'acumular, que seria aquesta línia de la màgia de l'ordre.
Sí.
Que és aquesta cosa de la Marie Kondo, aquesta autora japonesa, que precisament també em vaig fer un espectacle en un taller de l'Institut del Teatre, que era com el contrapunt, no? Era en lloc
clar.
De guardar,
desprendre's de les
era
coses.
Llençar. Mm-hmm. És com la fase següent.
Pues és curiós a la profunditat que tenen aquests actes de desprendre's una cosa o de lligar-se amb una cosa, quan al final al capdavall estem parlant d'una cosa, no? Vull dir que no estem parlant d'una relació interpersonal, sinó que estem parlant d'objectes, és curiós, no?
I això t'esclata a la cara quan per exemple, quan es mor algú, no? O sigui, la quantitat o quan una casa queda deshabitada perquè l'última persona que hi vivia se n'ha anat, això m'ha passat recentment amb el meu pare, i ara... què en fas de tot allò, no? O sigui, et sap greu llançar-ho, però al mateix temps no en faràs mai més res, perquè està clar que no en faràs res, no? I és aquest, com aquest lastre que anem arrossegant en aquest món. Clar, malauradament hi ha molta altra gent que ho ha de deixar tot, i no cal parlar a què em refereixo, no? Bueno, de les guerres, de la fam, de tot això que no tens més remei en aquest cas d'abandonar-ho tot, no? Mm. I en canvi nosaltres en aquesta petita bombolla on vivim ens anem farcint la bombolla de trastos, no? Fins que ens costa de caminar fins i tot.
Murmut també juga amb molts d'altres elements indispensables per crear aquest clima, aquest ambient que busqueu, per exemple, la música, la il·luminació, jugueu força amb els sons o amb els sorolls que produeixen aquests objectes també. Quins són o com són aquests ingredients que són importants per vosaltres per fer l'espectacle? Quins serien?
El Toni, el músic, té com, així com jo guardo trastos, ell té un arxiu de sons brutal, no? Que té la mania de portar la gravadora i d'anar gravant tot el que els sons que l'estimulen. I es crea com una mena de textura sonora al voltant dels objectes. Igual estem veient un objecte i ens sona un altre, un so que no té res a veure amb aquell objecte, però que el pots connectar d'alguna manera, no? O a cadascú el connectarà amb una cosa diferent. Però és com sensorialment molt estimulant en aquest sentit, perquè van passant coses amb moltes capes i, bueno, i es genera com aquesta curiositat de això, què en fem en realitat de tot això, no? Cap on anirà a parar.
Molt bé, doncs esperem que Murmut pugui seguir més endavant, no?, el seu camí, més enllà de Sabadell, més enllà d'aquest espai de la quartera de Can Capablanca. I gràcies, Jordi, creador, intèrpret i dramaturg d'aquesta proposta que ens porteu de teatre d'objectes que arriba ben aviat. Recordeu, Radio Oients, Murmut, un espectacle de Jordi Palet i Toni Ubac amb mirada externa del Xavier Bovés a la quartera, al barri de Gràcia. Gràcies per atendre'n, Jordi, al programa i molt bon vespre. Merci.
Molt bé, moltes gràcies.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estat. L'entrevista.
La comèdia romana o llatina té uns ingredients i uns personatges molt característics i segur que moltes de vosaltres, radioients, n'heu pogut veure o llegir alguna. Els esclaus astuts, que fan enganys i trampes i que aconsegueixen els diners, la parella d'enamorats, que vol casar-se, el militar fatxenda, l'alcabot, els vells avars, la matriarca espantosa, unes cortesanes, un pare que busca uns fills perduts i un final que per la majoria, doncs, és un final feliç. Mentides, subterfugis, tripijocs... A banda de Golfos de Roma, el musical de Sondheim que ara mateix s'està representant al Teatre Condal de Barcelona, segur que també us sonarà l'Eulolària o la comèdia de l'Olla de Plauta. Doncs bé, resulta que el Ciervo Teatre, a partir d'aquest cap de setmana, dies 8 i 9 d'octubre, ens ofereix una proposta que s'hi acosta. Atenció, making of de la comèdia de l'Olla. Això què vol dir? Que segurament, ara ens ho explicaran, doncs s'estarà preparant aquesta comèdia per part d'una companyia d'actors i d'actrius o d'un grup de teatre. I no sé si l'experiència serà molt plàcida, ara ens ho revelaran també. Hem convidat a l'estudi el Guillermo Ayesa, director del muntatge. Bon vespre, Guillermo.
Hola, què tal?
I també ens acompanyen els intèrprets Marina Vinyes i Manel Jara. Benvinguts també.
Gràcies, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Making of de la comèdia de l'Olla. Per tant, és un espectacle que entenc que ha estat adaptat i dirigit pel mateix Guillermo Ayesa que tenim aquí a l'estudi i que imagino que serà una barreja entre l'obra original i un estil pel davant i pel darrere, potser. Com funcionarà aquest espectacle?
Com funciona? És un assaig. L'obra està sense... El públic no, acabada no la veurà mai, perquè és només un assaig. I llavors és bastant irreverent, anàrquica, políticament incorrecta, o sigui, una comèdia.
Una mica caòtica, potser, també.
Sí.
Val.
Bastant.
Molt bé, molt bé. I què pretén explicar-nos aquest assaig, o què hi passarà en aquest
què
assaig?
Què pretén explicar-nos? No sé, què pretén explicar-nos per vosaltres? Què penseu?
Aviam, els dos actors.
Bé, doncs pretén donar-nos el punt de vista de realment les dificultats, anem a dir, i les peripècies d'un grupet d'actors aficionats per tal de muntar un espectacle, no? Amb la casuística de... Bueno, que hi ha un actor semiprofessional, també doncs, ja una mica, anem a dir, gran, amb les seves manies, i bé, com entre tots doncs, intenten doncs, això, treure cap endavant una obra de teatre, no?
Per tant, ja entenc que hi deu haver un deadline, que és el dia de l'estrena, no? S'ha d'arribar en aquesta fita i no s'hi arriba gaire bé, no?
I res més lluny que la realitat, a vegades.
Sí, i tant, i tant. Escolteu, com vareu emprendre l'aventura aquesta de muntar aquest espectacle? Com ha estat també, Guillermo, la selecció dels intèrprets, dels actors i de les actrius, dels membres de l'equip?
Bueno, jo no coneixia ningú, perquè sóc un novato aquí a Sabadell. I llavors, a través d'un actor, el Jep Barceló, que va treballar amb mi a Sant Cugat, vaig contactar amb una noia, la Montse Fiter, que ens va presentar el Ciervo. I llavors vaig haver d'escollir els actors sense conèixer-los. No sabia qui podia fer què. Però ha estat força, força encertat.
I el procés ha sigut plàcid o també...
Sí, el procés ha sigut molt positiu. I ara, bueno, ara és la prova definitiva amb l'estrena.
Ara ve la prova de foc.
Exacte. Bé, dèiem a l'inici que ens acompanyen també dues de les persones que aquest cap de setmana pujaran a l'escenari, la Marina i el Manel. Expliqueu-nos quins personatges interpreteu cadascú de vosaltres, quin és el seu rol i quina actitud tenen aquests personatges durant aquest assaig de la comèdia de l'olla.
Jo represento la subdirectora d'aquest espectacle i el meu rol en principi és donar suport al director i ja està, i només fer això. Que passa que a mesura que evoluciona l'obra, doncs a vegades passen coses i has d'acabar assumint altres rols. I al final, doncs, també representaré alguna de les actrius que no
sí, un personatge que potser està relegat a una segona posició, però que...
Bueno, i al final també acaba prenent una mica les regnes del tema.
Molt sí. Bé, molt bé. Inesperadament, entenc. I, Manel, en el teu cas?
Doncs jo faig d'un home, bé, un noi... Bé, potser un noiet, oi? Un noiet que li agrada, que estima molt el teatre. I és, bueno, comença sent regidor, és el regidor de l'espectacle. Potser no és un personatge talentós, però s'hi aplica i s'hi esforça molt. I bé, al final, com a quasi bé qualsevol companyia, doncs ha d'acabar de fent una mica de tot i també, en aquest cas, doncs, sortint a l'escenari amb diverses facetes. Però un personatge molt... molt polièdric.
També el regidor, un paper també potser de vegades no molt agraït, no?, en un espectacle. També us volia preguntar si creieu que d'alguna manera els grups de teatre també funcionen una mica com les comèdies romanes, no?, que hi ha un munt de malentesos, un munt de dificultats per tirar endavant de vegades i, vaja, persones que també tenen tarannàs molt diferents i que s'han de posar d'acord, no?, personatges típics també tenim a les entitats d'alguna manera. És a dir que, no sé, observant-ho des de fora... És també una autocrítica, no?, aquest espectacle, o com ho veieu?
Bueno, jo crec que al final acaba reflectint la realitat pura i dura, perquè nosaltres al llarg de tot aquest procés, que hem passat per diversos entrebancs, entre personals, mèdics i de tots, el caos no només és de l'escenari el dia de la representació, sinó que ja ha sigut durant aquest any que estem assajant.
Sí, sí, la realitat és, bueno, la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas jo crec que és així, és a dir, sí. I mira que l'obra té moltes coses, passen moltes coses durant l'obra en aquest espectacle, però la realitat és que això durant aquests mesos o quasi bé any, no?, que potser portem entre una cosa i l'altra d'assajos, ha passat de tot i esperem que aquesta última setmana abans de l'estrena no passi res més, però sí que és cert que ha estat prou entretingut i mogut, sí.
Molt bé, què me'n dieu per això del llenguatge de l'obra? Es fa servir un tipus de llenguatge quan s'està, diguéssim, reproduint l'obra de Plaute i després hi ha un llenguatge més actual o més col·loquial quan s'està trencant la quarta paret i quan s'evidencia que hi ha aquest assaig o com funciona?
La veritat és que de l'obra original hi ha pocs trossets, perquè estem més implicats en l'assaig, en els personatges aquests tan idiosincràtics que s'han reunit. Sí, que hi ha moments que el diàleg és molt romà, diguem, però generalment és un diàleg molt quotidià de la gent de cada dia, que és el que més costa per el que menys costa per a l'autor, i perquè és tot molt fàcil.
Quins elements escenogràfics, tècnics, de vestuari us acompanyen o heu necessitat per poder estrenar aquesta obra? Perquè entenc, doncs, que si s'està assajant una comèdia romana, doncs haurà d'estar ambientada cap a aquesta època, no? O per l'altra banda, si s'està assajant, si és un assaig, també podria ser que fos actual.
Home, tenim l'excusa de que és un assaig.
Val.
Vale?
I tirarem
I
per aquí.
Llavors, no hi ha decorats, no hi ha vestuari, excepte alguna bata romana, i ho explica, això, el personatge que presenta l'obra explica que quan el decorat estiguin acabats, doncs hi haurà una casa d'un senyor i una altra casa d'un senyor més ric, i aniran vestits de romans, és clar, però no, el públic no ho veurà, això.
Molt bé, per tant encara s'està en una fase inicial d'assajos on potser veurem els actors amb el paper,
sí.
Encara memoritzant, no?
Jo crec que ens recolzem molt també en aquest concepte que diu el director de l'obra, que tot plegat és un desastre i això no sortirà, i jo crec que això és una mica en el que també ens recolzem bastant.
Molt bé, i s'aniran veient, doncs, els diferents tarannàs, entenc, de que algú xocarà amb un altre, no?
I tant.
No tothom estarà en la mateixa línia en aquest assaig.
No, aquí hi haurà egocentrismes, gent que és més oberta o més... Clar, hi ha la representació de totes les personalitats,
tots els
poder,
perfils.
No?
Sí.
Molt bé.
És una mica una versió exagerada del teatre aficionat, eh? En realitat els actors aficionats no són tan terribles.
Bueno, són diferents, anem a dir que són diferents, no tan terribles, sí. Però són diferents.
Sí.
De fet, si algú no coneix la història de la comèdia de l'olla, podrà seguir la història de la comèdia de l'olla a través dels assajos que anem fent i és el fil conductor,
clar,
no?
Queda
però sí
clar.
Que és cert que és un assaig, i amb aquesta excusa, anem a dir, doncs hi ha gent que està més integrada amb el seu personatge, gent que menys, hi ha canvis, hi ha guions, hi ha una mica de tot.
Molt bé. Dèiem a l'inici que aquests personatges tan extremats de les comèdies de Plaute d'alguna manera acaben resolent els conflictes que tenen i totes les enganyifes que s'han creat al final, no?
Sí.
I que tot acaba més o menys bé. Aquí també, sí. En aquesta companyia... tot i el pessimisme que hi pugui haver en algun moment, la cosa anirà bé, no?
I un final feliç, sí, clar. És una
I ens ho passarem bé i riurem una estona, no?
No, jo encara no estic segur del tot d'això, perquè hi ha com més d'un final.
A veure, Domi.
No?
Hi ha més
d'un final, això no queda ben bé clar si acaba bé per tothom, però...
No especifiquis gaire.
No,
revelem massa cosa més. Haureu d'anar a Radio Oients al Cirbo Teatre a veure aquesta proposta.
Al
mes d'octubre, no us la perdeu. Making of de la comèdia de l'olla. Moltes gràcies per ser aquí al programa, Manel, Marina i Guillermo Iessa, director, també, per acompanyar-nos aquí a l'Amunt al Taló. Molta merda per aquesta estrena d'aquest cap de setmana i fins la propera.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Molt bon vespre. Avui estem la Júlia, el Pol i jo, l'Adrià, a la gala de l'Estat, Sabadell aixeca el taló, on la Faràndula, el Ciervo i el Sant Vicenç han presentat la seva temporada teatral. I també hi ha hagut la participació d'algunes altres companyies teatrals de la ciutat. Anem a veure quines han sigut les impressions. Endavant!
Bé, doncs ara estem aquí amb l'alcaldessa. Què t'ha semblat aquesta gala de l'Estat?
Una gala que m'ha encantat. No l'he pogut seguir tot, he arribat l'última hora perquè tenia avui una altra cosa i per tant no us diré que des del principi l'he pogut veure perquè no faltaria la veritat, però la veritat és que l'hora i poc que he pogut veure m'ha semblat espectacular i demostra el talent que tenim a la ciutat. I la segona cosa que m'ha agradat molt, que també l'he dit avui quan hem pogut fer els parlaments, és que ens posem d'acord aquí a Sabadell, totes les entitats que fem teatre, que fem música, que fem cultura i que anem totes a una. Jo crec que això és un missatge molt bonic de cara a la ciutat.
L'any 2024 Sabadell serà capital de la cultura, per tant s'està ja gestionant nous projectes. Com ho tenim, això?
Sí, s'està ja muntant, perquè sabeu que, clar, és el 2024, però se m'ha passat, per entendre'ns, i per tant ja s'està començant a gestionar, sobretot la regidoria de cultura, que és sobre qui pivota, i evidentment amb el teatre com una àrea escènica, doncs, que serà de les més importants que tindrem en aquesta capital, segur.
Mulla't una miqueta, a veure, quines obres t'han agradat més de les que has pogut veure?
No sóc justa, perquè n'hi ha hagut alguna que ja l'havia vist l'any passat. A mi, per exemple, em va agradar molt Aladí, la vaig anar a veure amb la família i em va agradar, i m'agrada molt també la dansa. Per tant, això com va per gustos, el que els agrada més. A mi m'agrada molt el teatre musical i m'agrada molt la dansa. Per tant, qualsevol que tingui això, diguem, m'ho passo bé.
I per acabar, què els diries als sabadellencs perquè vagin a veure teatre a Sabadell?
Home, ho dèieu molt bé vosaltres, no? Deixeu el sofà i veniu al teatre.
Què us ha semblat aquesta gala de l'Estar?
M'ha agradat moltíssim, molt variada, és una molt bona representació de totes les entitats i la veritat és que trobo que hi ha molta qualitat.
S'ha dit també que les obres de les entitats exògenes a la gala de la GTA també ho fan molt bé cada any.
De les obres que heu vist, quina us ha impactat més?
M'ha agradat molt el número musical del Gran Showman. No me l'esperava més, la pel·li no l'he vist, o sigui que m'he quedat amb ganes de veure més.
A mi m'ha agradat molt la d'Aladdin, m'ha semblat increïble, i també la dels dos pillets, m'ha semblat molt xula.
I què els diríeu als sabadellencs perquè vagin a veure el teatre d'aquí Sabadell?
Que no cal baixar a Barcelona, que tenim aquí el teatre de qualitat, de proximitat.
I també més barat que el de Barcelona.
I igual de bo.
Això és important, més barat que Barcelona.
I igual de bo.
Doncs res, tenim aquí a dos actors que formen part de l'elenc de Great Showman, del Teatre Sant Vicenç, obra de temporada 2023. I res, doncs, us volíem preguntar com s'ha viscut aquesta gala de Sabadell Aixeca el Taló 2023 per dintre. Bona tarda, Júlia.
Ha estat molt intens, els assajos des de l'estiu i tal, però crec que hem sentit tots al final la connexió que portava el número, a part la cançó era una cançó molt d'estar units, molt de fer força. Al final ha estat una experiència increïble.
Sí, totalment. A més, és molt interessant veure tota la proposta teatral que presenten les diferents entitats de Sabadell. És a dir, trobar-nos tots en un mateix lloc, en una mateixa gala i poder veure la feina dels que tenim al nostre voltant i així també doncs, buscar inspiració entre nosaltres és una cosa molt maca i que s'agraeix tenir aquesta gala.
De les obres que heu vist en altres entitats, quines us agradaria anar a veure?
Jo, sens dubte, em quedo amb Aladí de la Joventut de la Faràndula i també m'ha agradat molt, és que no sé com es diu l'obra, però les dues dones aquelles que feien.
Red Pontiac de la Bàscula, em sembla que la fan.
Què els diríeu als nostres oients perquè s'animin a venir a veure teatre a Sabadell?
Doncs que aquest any la proposta de teatre de Sabadell és molt àmplia, és molt interessant i que s'ha de fer teatre perquè és una tradició preciosa que no es pot perdre.
Totalment, s'ha donat molt suport a la cultura local i és el que diu l'himne de la gala Estar d'aquest any, no? Que vinguis al teatre i deixis el sofà, per tant, ja sabeu el que heu de fer.
Doncs ara ens trobem amb la Jèssica Martín, una de les presentadores de la gala Estada enguany. Com t'has sentit presentant aquesta gala?
Ha estat la primera vegada com a presentadora, sí que havia participat en representació d'alguna entitat altres anys, i aquest any com a presentadora ho he gaudit moltíssim. Ha sigut superdivertit, treballar amb el Marcel ha sigut brutal, i han hagut moments molt emotius que segur que seran inoblidables.
En quin punt creus que es troba l'actualitat teatral sabadellenca?
Ai, quina difícil pregunta. Doncs s'estan fent moltíssimes coses, però penso que mai és suficient, sempre s'ha de fer més. I el tema del Teatre del Sol realment ha sigut una pèrdua enorme, molt, molt, molt gran. I tot i que sí que és cert que s'està fent molt de text en entitats alternatives i en institucions més privades, però realment és quedar-se orfe perdre el Teatre del Sol. I això realment em preocupa encara. Encara que hi hagi molt de musical i encara que hi hagi molt de text, em preocupa molt haver perdut el Sol.
Penses que hi ha alguna manera de recuperar-lo?
Sincerament, ara ja ho veig molt difícil, molt, molt, molt difícil. Fins ara havia mantingut esperances, però ara ja, des d'avui, veig que la cosa està molt difícil.
Per últim, et volíem comentar, tema teatre musical, teatre de text. Tu de quin grup ets?
Jo, la veritat és que sóc dels dos grups, que és estrany, ja ho sé. Gaudeixo moltíssim amb els musicals, m'ho passo superbé, m'encanta cantar, m'encanta ballar, però realment també el teatre de text m'aporta unes sensacions i em connecta d'una manera que és màgica, super màgica i m'apassiona també. Llavors és que no em costaria molt decidir, molt, molt, molt. I per això ara em sento molt orfa, sense el Sol.
I de les obres que has vist de la resta de teatres, sí, quina t'agradaria anar a veure?
Totes. Totes. Sí, sí, sí. Totes. Les aniré a veure totes si puc, que sempre ens passa, els que fem teatre de Sabadell, que mai ens podem veure els uns als altres. Exacte, ens contraprogramem i mai ens podem veure.
Correcte, correcte.
Aviam si aquest any ho aconsegueixo.
Aviam si hi ha sort aquest any.
Aviam si és veritat.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I doncs ara ens trobem aquí amb el regidor de Cultura, el Carles de la Rosa. Com has vist aquesta gala de l'Estar?
Home, doncs ara que ja s'ha consolidat aquí la faràndula, que hem pogut fer aquest canvi a un espai molt més gran perquè tingués cabuda molta més gent, que sempre se'ns quedava molta gent fora, molt bé. A més, que teníem un director que aquesta vegada que sempre és una mica més transgressor, un punt més gamberro. Per tant, molt bé, molt interessant, un format molt, molt diferent del de l'any passat.
De les obres que has vist, quina t'agradaria anar a veure?
Les aniré a veure totes, per tant, que ho intentaré. Poques vegades, alguna m'ha hagut de perdre perquè es contraprogramen moltes vegades les coses, però totes, perquè perquè són generades molt diferents, cada entitat té el seu estil, i a més avui que em puc veure també més entitats externes, doncs molt interessants moltes coses, inclús m'ha sorprès alguna autoria de text, que gent que no li coneixia aquesta faceta, per tant molt bé, molt interessant.
Creiem que a Sabadell hi ha una gran cantera d'actors i actrius que després arriben a teatres de grans ciutats. Creus que això seguirà en els pròxims anys?
Seguríssim, perquè si segueixes la trajectòria dels grups, tots els grups que estan fent una feina d'ignició del que és el verí del teatre en les persones, que són totes les entitats que fan teatre amateur, aconsegueixen inocular aquesta necessitat. Després, moltes d'aquestes persones es formen a Barcelona en escoles doncs, que els professionalitzen, els donen moltes més eines i mitjans i tornen a Sabadell. Per tant, sempre estem nodrits de molta qualitat. Ara mateix hi ha moments que sents polifonies, veus amb qualitats tècniques molt bèsties, la dansa està molt més impregnada, però hi ha moltíssima més tècnica de dansa, a nivell interpretatiu també. Per tant, és molt normal que amb la plataforma que tenen de treball, on poden fer laboratori, experimentar i aprendre, això acaba brillant segur. I moltes persones, evidentment, doncs els anem veient després per les cartelleres, perquè, evidentment, hi ha molt talent i no ens l'acabem. Jo crec que és difícil que el pugui absorbir tot, el món professional.
Ens podries fer alguna exclusiva pel que fa a Sabadell, capital de la cultura del 2024?
Aviam, ara estem justament, els temes d'aquests que ens passen a vegades jurídics, estem a punt de treure, la volíem treure unes setmanes abans, la crida de projectes, diguéssim que es fa una crida ciutadana, totes les persones que vulguin presentar projectes. Aquests projectes després han de passar tots uns filtres, que són aquells criteris que van sortir del procés de cocreació, que es va estar fent en diverses taules. Quan tinguem tots aquests projectes destil·lats, llavors les taules escolliran quins són els millors. Com a spoiler que pugui fer, el que estem intentant és, doncs, ja ho heu anat notant, suposo que hem anat creant en la programació de Sabadell uns espais que són ara cavitats molt interessants perquè tinguin infraestructures molt potents perquè puguin encabir tots aquests projectes que puguin venir. Per tant, ara estem en aquest punt, preparant el terreny perquè tot això que arribi doncs passi per aquestes taules i sigui escollit.
Ja per acabar, què els diries als estudiants perquè animar-los que vinguin a veure teatre aquí a Sabadell?
Doncs, i el que m'interessa moltíssim és que entenguin que tota aquesta diversitat que hi ha, tant en els teatres de la xarxa municipal com a totes les sales privades, és una riquesa tan brutal que el que no poden fer és perdre res. Han d'anar a tot arreu, han d'experimentar, han de detectar una mica totes les qualitats diferents que tenim a la ciutat. I veure també com es van retroalimentant. Gràcies al treball que s'ha fet intern entre les entitats, ara l'Estat existeix. Jo encara soc de l'època en què hi havia moltes rivalitats entre els grups i no s'entenien. Ara s'ha arribat a un punt que tothom accedeix a actors, actrius, als espectacles, vestuari, de tot tipus de material, i crec que això és un punt importantíssim. I s'ha d'explorar. I com he dit en el vídeo, sincronitzats, que l'obrin, que se la mirin, que explorin, que allà està absolutament tot i no es perdran res així.
Bé, doncs ara estic amb el Chasqui, que ha estat un dels organitzadors de la Gala de l'Estar. Com ha sigut aquesta Gala de l'Estar?
Jo penso que com cada any ha sigut emocionant. Ja la Gala Estar ja és la gran oportunitat de trobar-nos a tota la família teatral a Sabadell, de dir-nos hola després de les vacances, de començar el nou curs, d'espiar una mica a veure què faran els altres, també veure com reacciona la gent amb lo nostre. O sigui que és una mica una festa.
I què ha sigut el més complicat del muntatge?
Bé, com cada any, cada entitat fa el seu material, etc etc. Aleshores, la nostra feina, en aquest cas amb el Sergi Zamora, que ha sigut un gran ajudant, t'arriba tot el material com a trossos. Aleshores, tu has d'anar organitzant, igualant, perquè no hi hagi res que sigui estrident, res que no es vegi bé, perquè tota la gala sembli feta que surti del mateix forn, per dir alguna cosa.
De cara als musicals del Sant Vicenç, pugen molts nous artistes amb una de les properes obres d'aquesta temporada del Sant Vicenç. Com és treballar amb actors i actrius tan petits?
Bueno, és que el Teatre Sant Vicenç ens sorprèn cada temporada perquè cada vegada estan sortint més nens i més nenes que saben ballar, que saben cantar, que saben actuar. Vol dir que hi ha una preparació molt bona a través del taller de teatre i que, bueno, que van empenyent una mica els que ja estan aposentats, els van fent com una mica fora, no? Perquè pugen molt forts. Jo estic molt content de que vagi sortint nou talent, de que vagi sortint nova gent. Hi ha lloc per tothom. Sant Vicenç està apostant per uns musicals molt ambiciosos. Penso que aniran bé, que tenim gent per poder defensar-ho, i llarga vida al teatre.
I amullat una mica, de la resta d'obres de teatre, quina t'agradaria anar a veure?
Blancaneus no l'he vist, vindré a veure-la. La Bàscula m'ha agradat el poc que he vist, perquè pot ser una obra molt divertida. I el Cirbo haig de triar, haig de pensar si vinc a veure els Pillets o vinc a veure la Comèdia de l'Olla, que també em tira.
La Comèdia de l'Olla és la setmana que ve, o sigui...
Intentarem acudir.
I ja per acabar, què els diries als nostres oients perquè vagin a veure teatre?
Jo els diria, jo crec que el lema de l'última cançó és molt, molt significatiu. Vine al teatre i deixa el sofà. Perquè el sofà, això és una metàfora com vulguem dir, deixa't estar de tant Netflix i tant HBO i tot això, que això ho pots veure quan vulguis. En canvi, el teatre no. I el teatre és en aquell moment, aquella hora, que estàs desconnectat, que ho veus de veritat, que són gent de carn i ossos, i val molt la pena.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estar.
Fa 25 anys, Sabadell va enviar gairebé 14 milions de pessetes a Sarajevo per reconstruir el Teatre Camerni, un espai de resistència durant el setge a la ciutat. La donació va anar també acompanyada d'un viatge institucional d'entre 40 i 50 persones per visitar l'espai i representar-hi la lliçó, obra que s'havia programat al Teatre del Sol 3 anys abans. Estem parlant de principis de juny de 1997. Aquell agermanament es va repetir, aquesta vegada a casa nostra, durant la festa major d'aquell mateix any. Aquella no va ser l'última mostra d'unió, ja que ara, per commemorar aquests 25 anys, un grup de joves bosnis van fer una estada d'una setmana a Sabadell per col·laborar amb joves d'aquí. L'objectiu? Muntar una performance oberta a tothom per parlar sobre la guerra, la pau i la unió entre dos pobles. Des de l'Amunt al Taló hem volgut parlar amb tots els protagonistes per entendre millor què ha significat aquesta col·laboració entre les dues ciutats.
Jo crec que la guerra del 92 o el 95 va ser una guerra producte d'altres guerres no ben tancades. És a dir, allà a l'imperi austro-hongarès, a l'imperi otomà, hi havia allà un revolutum de pobles, de nacionalitats, de tot barrejats, que era molt fàcil acabar enfrontant gent amb gent.
Qui parlava era Plàcid García Planas, periodista sabadellenc que ha cobert un gran nombre de guerres, però qui assegura que la dels Balcans va ser la seva escola periodística. Plàcid recull objectes de totes les guerres on va, ja que creu que a través d'aquests es poden explicar moltes històries. Precisament amb objectes s'ha fet una exposició al Museu d'Història de Sabadell per commemorar aquests 25 anys de la Guerra de Sarajevo.
Per commemorar doncs, aquest aniversari de solidaritat em van demanar què podíem fer i jo els hi vaig dir, bueno, els hi vaig proposar això, no? Objectes de la guerra Sabadell, civil i alguna guerra del segle XIX, que dialoguin amb objectes de la guerra de Sarajevo del 92 al 95, perquè al cap i a la fi totes les guerres són diferents però s'assemblen molt i tots els humans són diferents però ens assemblem molt.
En Plàcid n'ha estat el comissari juntament amb l'historiador Ricard Mas, qui destacava d'aquesta manera la importància de l'exposició.
Penso que és molt bo de celebrar que Sabadell ha tingut, sent una ciutat relativament, no diré petita, però vull dir no de les decisives a Catalunya, que ha tingut aquesta consciència internacional de cooperació, d'ajudar els que ho passen pitjor.
D'aquesta guerra ja en fa 25 anys, però d'altra manera només en fa 25 anys. És un conflicte molt recent a Europa per a moltes persones i que ha quedat gravat en l'imaginari de les persones que actualment tenen entre 40 i 60 anys, com un fet que els va acompanyar durant uns anys de la seva joventut. Els joves d'avui en dia, però, no coneixen massa la història de la guerra ni d'aquest agermanament.
La veritat és que tenia constància d'aquest agermanament, d'aquesta connexió entre les ciutats de Sabadell i Sarajevo, però més enllà d'això no hi havia aprofundit mai.
Qui parlava era en Marc Cuenca, un dels participants del projecte Play for Peace, que es va dur a terme la primera setmana de setembre a Sabadell. Ens explica en què consisteix la seva encarregada, Anna Lorite.
Es tracta d'un intercanvi juvenil de l'Erasmus Plus que coorganitzem entre l'entitat Taller de Cultura i Creació i l'Ajuntament de Sabadell en el marc de la commemoració del 25è aniversari de la relació entre Sabadell i Sarajevo. I aquest intercanvi el que pretén és posar en comú 40 joves de totes dues ciutats per treballar al voltant de la cultura de pau a través del teatre.
En general, tant els participants de Catalunya com els de Bòsnia es mostraven sorpresos amb l'agermanament i van aprofitar molt bé els dies. van fer activitats de conscienciació, debats, teatre, visites i activitats per compartir la cultura del propi país. Ben mirat, aquest projecte no dista tant de quan es va anar a representar l'obra La Lliçó d'Eugène Ionesco per restrenar el Camerni. El Camerni va ser un teatre simbòlicament molt important per Sarajevo. Així en parla Plàcid García Planas.
Jo crec que és molt maco recuperar memòria de solidaritat, perquè a vegades ven només la sang, la mort, lo negatiu, i jo crec que hem de celebrar actes d'amor, i de solidaritat, i aquest va ser un acte d'amor i de solidaritat, perquè el teatre que Sabadell va reconstruir no era un teatre qualsevol.
Inaugurar aquell teatre era molt important perquè havia sigut un exemple de resistència, perquè aquell teatre va estar sempre actiu. Malgrat tiressin bombes, el que passés, ells no van deixar mai de fer activitat teatral i cultural i de... I llavors, doncs, malgrat les destrosses que tenien, doncs, va ser un símbol, això, de resistència, no?
Qui heu escoltat és Maria Antònia Vidal, qui va actuar com a alumna a la representació de La Lliçó a Sarajevo. Aquesta reconstrucció va ser gràcies a la col·laboració ciutadana des del moment en què l'alcalde Antoni Farrés va decidir iniciar l'agermanament. Així ho explica el regidor de Cooperació i Cultura de l'Ajuntament de Sabadell de llavors, Fermí Ballbé.
Aquí a Sabadell va haver-hi una resposta molt, molt, molt important, ciutadana, en el qual, diguem-ne, tots els sectors de la ciutat doncs es van volcar a portar el seu gra de sorra amb dedicació, recursos, temps, diguem-ne, i una opinió pública favorable a frenar ja el setge de Sarajevo. Una de les coses que teníem clara era que havia de ser un viatge de representació de la ciutat. I crec que així es va ser, no? Hi havia les instàncies econòmiques, diguem, les instàncies empresarials, hi havia representants de tota la gent del Teatre de Sabadell, hi havia representants de les entitats de solidaritat, hi havia representants de l'Ajuntament, i per tant que tot aquest ventall de gent diversa es trobés, anés a viure en cases de gent que estaven allà a Sarajevo, que havien bombardejat. Ser testimoni directe i viscut d'aquesta situació, jo crec que va colpir a tots els que vam ser-hi, no?
Recordo que vam ser a l'aeroport, ens esperàvem i vam veure l'avió que havíem d'anar, que era un avió platejat, però brut, ple, ple de fum per tot arreu, ja saps que allò de fumat, i pensava, mare meva, vam dir, escolta, que ens fotran d'estiu amb aquest avió, si hem passat la guerra de tenir avions vells, tot deu ser vell i tal. I no, escolta, va ser un vol fantàstic.
El viatge, tal i com ens acaba d'explicar Francesc Moragues, qui va fer de professor durant la representació de l'obra de Ionesco, va ser prou tranquil. Però l'arribada i els petits detalls van fer que el viatge fos colpidor. En això es va fixar Pepita el Garçuari, qui va actuar en el paper de la criada.
A mi em va impressionar molt no veure somriure ningú. Saps allò d'entrar en una botiga a un d'allò que la gent es posa un somriure? Allà no, tothom estava seriós. A mi em va fer molta impressió això.
Sobre la preparació de l'obra i l'ambient al Camerni, Ramon Ribalta, director de La Lliçó, ho recorda d'aquesta manera.
Ens lligaven moltes coses d'en comú, que és el teatre. Vam tenir manera de conèixer gent, i jo, sobretot jo, perquè els altres se'n van anar a fer una ruta per veure coses, i jo em vaig quedar al teatre per preparar el que teníem de fer l'endemà, buscar els mobles, treballar amb els gent del teatre, o sigui, vaig viure el teatre per dins, que va ser l'únic que vaig viure, perquè els actors també vaig dir, aneu, però nosaltres ja m'espavilaré jo i tal, i treballarem, perquè ens vam fer molt amics.
Tot l'equip de La Lliçó comparteix un molt bon record del viatge i de l'obra en concret, i coincideixen en dir que, malgrat ho feien per públic que no entenia el català, semblava realment que seguissin tot l'argument.
Hi havia emoció, i és clar, una certa incertesa, perquè nosaltres fèiem el teatre en català i ells parlaven el serbocroat, però penso que van anar bé, van reaccionar com si parlessin el català igual, m'entens?
Jo recordo que abans d'anar-hi, un dia amb el Labrandero, el Manel Labrandero, em va dir, mira, hi ha una cosa, diu, que ja ho sabia, diu, que amb el teatre, el que tothom veu, tingui l'idioma que tingui, és la torada. Però hi ha una torada que allò es queda fred, i vol dir que allà passa alguna cosa. Diu, jo t'aconsello, diu, com que l'obres prou bèstia, dius, prou desanimalades, diu que si quedes en blanc, Tu continua, no paris, que tampoc t'entendran.
El viatge va durar 5 dies, però el record ha quedat per sempre. Amb això es queda Maria Antònia Vidal.
Em queda aquesta tristesa, no?, de pensar allò que vas viure continua passant, no?, en el món. Però, per altra banda, de dir, és possible que podem trobar-nos, que hi hagin llocs de trobada. Tinc la sensació que dintre del món de l'art i de la cultura pot ser un element on ens podem trobar diferents cultures i diferents mirades, no?, de veure les coses.
Aquesta va ser una experiència que, a més d'evidenciar una col·laboració altruista entre les dues ciutats, va marcar un dels episodis de solidaritat més grans de la història recent de Sabadell. Aquest any en fa 25 anys, i l'agermanament sembla que continua.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja som a la part final del programa i és el moment de Teatre de Franc, de les recomanacions de la capital. Això vol dir que ens acompanya a l'estudi la nostra crítica experta teatrera, l'Elvira Franc. Bon vespre.
Hola, Elvira. Bon vespre.
Què tal, com anem?
Doncs bé, bé, començant la tardor, eh? I diem que el Teatre de Barcelona no té tardor, eh? Que està florint a base de bé.
I tant. Sí. No arribem a tot, eh?
No arribem a tot. Parlaré avui de dues obres, suposo que ja ho has anunciat. Sí. Dues obres molt potents, totes dues, molt potents. Comencem per una que jo penso que serà l'estrella d'aquesta temporada.
Eh?
Ja diria que sí.
Doncs anoteu, radioients, estigueu
sí,
alerta i escolteu.
Per mi que serà l'èxit d'aquesta temporada.
A veure.
La Trena, basada en la novel·la de Laetitia Colomban, al Teatre Goya. Per començar diré que havia llegit el llibre i m'havia impressionat. Per això em qüestionava si posar una escena tindria la mateixa força dramàtica i de denúncia que la novel·la. I he de dir que em vaig emocionar encara més que amb la lectura. Molt més. Són tres espais diferents. La Índia, Itàlia i el Canadà. Tres dones amb tres cultures ben diferenciades. L'opressiva, la tradicional i la moderna. Tres conceptes principals. La lluita, la valentia i la sort. Tres motius per combatre: la discriminació, els prejudicis i la salut. I tres mans per l'adaptació de l'obra: Clara Segura, Cristina Genevard i Marta Marco. I una exemplar que brilla en tots els tres elements de direcció, d'interpretació i de posada d'escena. Tres elements que es necessiten per fer una Trena.
Sí.
Eh? Són tres. Aquí tots juguem tres. Això, com una Trena que necessita aquests tres troncs, i així és aquesta obra, tant amb la novel·la com amb la proposta teatral. Tres situacions tristes i, desgraciadament, reals. L'Smita, la noia d'una baixa casta de la Índia, que vol un futur més esperançador per a la seva filla. La Júlia, una italiana que ha de tirar endavant el ruïnós negoci del seu pare. I la Sara, la dona del Canadà, que ha lluitat per la seva feina tota la vida i que per motius de salut haurà de replantejar la seva vida. A part de les anomenades, com he dit abans, la Segura, la Genevard i la Marco, la incorporació de l'actriu sabadellenca Carlota Urzina ha estat un gran encert per configurar aquesta peça, aquesta Trena tan emocionant i colpidora. L'aportació de la narradora, la Clara Segura, que també s'ha encarregat de la magnífica direcció, dona com uns aclariments als relats i situa cada escena on li pertoca. Les altres tres actrius es desdoblen amb molts personatges i en moltes situacions, amb ràpids canvis de caracterització i de registres que en cap moment defalleixen, sinó al contrari. Demostren una força, una exigència interpretativa i una pulcritud superlativa. L'escenografia és blanca i sòbria, amb tres portes que serveixen per entrellaçar les escenes, amb unes filmacions que s'actriuen al lloc on passa cada acció. Un fi espai sonor i uns moviments coreogràfics que ressalten encara més les grans interpretacions. Ho ressalto perquè són magnífiques totes, eh? Tres coses, tot encaixa, tot és sublim, tot és art. Emoció flor de pell i els ulls negats, per almenys jo tenia els ulls negats.
Carai.
No us la perdeu. Estaran cartells fins al 27 de novembre, encara teniu temps. I després segurament faran bolos.
Déu-n'hi-do quin tàndem, eh? Els noms que has dit, perquè l'autora, la Letitia Colombani, també doncs, és un nom important, però Clara Segura, la Cristina Genevat, la Carlota Olzina, la Marta Marco, és a dir, quin tàndem. I a més, tu comentaves que totes les branques, diguéssim, tots els elements, tots els ingredients que necessita aquest espectacle estaven molt bé. Per tant, molt recomanable.
Molt recomanable.
El primer que faré és comprar una entrada i anar-hi.
Compreu una entrada. Que hagi llegit el llibre, veurà que és literalment... A vegades les adaptacions d'un llibre es perden coses. Aquest, com que és un llibre petit, jo penso que han fet tot el guió, les comes i els punts de tot. Llavors tot perd res, saps? És fantàstic.
Molt bé. Va, anem a una segona proposta.
La sort. I també vaig tenir la sort de veure-la, aquesta, eh?
Veus, molt bé. Avui tot positiu. Sí. Tot ens ha agradat.
De Juli Disla, a la sala de dalt de la Beckett. Enguany, aquesta sala de teatre ha iniciat un cicle anomenat La família o la família, desbordant el concepte de les derivades. I una mostra d'aquest tema és aquesta obra que relata el text real viscut pels mateixos protagonistes. Són ells mateixos que ho han viscut, el que expliquen, eh? Juli Disma i Joan Pérez són una parella d'artistes valencianes que han tingut la sort de poder adoptar a un nen i volen compartir la seva sort. Han tingut sort de trobar-se, d'estimar-se, de conviure junts. Després d'un llarg procés, primer de reflexionar si volien ser pares i seguidament viure un llarg camí administratiu i judicial, finalment han pogut formalitzar la seva vida com a parella fa uns anys, el temps del Zapatero, que va ser legal casar-se dos persones del mateix sexe, es van casar i més tard van poder ser pares. I gaudir ells, i sobretot el nen, de l'estabilitat d'una família. Una història narrada, però, amb humor. Sense cap dramatisme, amb una naturalitat que es podria dir que no és teatre, sinó que són dues persones afortunades que volen explicar la seva experiència després d'una llarga lluita que han tingut per aconseguir ser pares, no? per una adopció, que és complicat, eh? Ho expliquen en primera persona, mirant directament els espectadors, amb el públic pràcticament sempre il·luminat per veure'ls, eh? No uns a les fosques i altres al llum, sinó que tot és com un grup que s'estan explicant les seves coses. Parlant moltes vegades tots dos alhora, trepitjant-se en els diàlegs, inclús contradient-se amb algunes opinions. Un parla castellà, l'altre parla valencià. Un sembla més tradicional, l'altre és més reflexiu. En definitiva, es mostren tal com són, una parella que tira endavant els seus anhels i les seves il·lusions, siguent tal com són, com funciona una parella normal, eh? Busquen un nen que necessiti uns pares. No els importa que sigui un nen desvalgut o malalt o amb problemes de comportament o de qualsevol condició. Volen un nen amb ganes de ser estimat i cuidat. I el tenen, aquest nen que en busquen. Un nen de pocs mesos, de 7 o 8 mesos, que ara serà el seu fill. I l'estimaran i el cuidaran. Una posada en escena completament despullada. Només dues cadires plegables, que els mateixos actors van desplaçant del lloc, les parets mal pintades, tan característiques de la Beckett, els que anem a la Beckett ja sabem, aquelles parets que no estan ni pintades ni res, i al fons una pantalla que van sortint diferents detalls d'audiovisuals, com imatges dels respectius pares o avis dels protagonistes, els pares dels protagonistes, estadístiques de detall burocràtics, que n'hi ha molts, de detalls burocràtics, hi ha molta burocràcia per adoptar un fill que es necessita, no?, per aquesta adopció, i frases en contra de l'adopció de pares homoparentals, també. Mm-hmm. Aquella època, i ara encara hi ha gent que opina que no podria ser. Sobretot, l'adopció de mares i pares gais i lesbianes. Si una adopció per si mateixa ja és costosa, encara ho és més quan es tracta d'un col·lectiu diferent del convencional. Ells es senten privilegiats. I quina sort que han tingut. I quina sort que ho demostren. La van estrenar el passat dia 29 de setembre i estarà en cartell fins al dia 9 d'octubre. És una bona narració d'experiències viscudes explicada honestament, que emociona. A vegades, propostes que aparentment semblen senzilles són capaces d'atrapar-nos fins al primer minut. I aquesta proposta, per mi, ho va aconseguir.
Exacte, i una proposta amb un tema social molt candent que també podem trobar, no?, recurrentment en d'altres sales, el Lliure, el Nacional, el Tantarantana...
Sí.
Per tant, bé, un tipus de propostes que agraden i que se segueixen programant.
I que és molt original perquè ells expliquen ben bé les seves vivències, eh?
Elvira, escolta, moltes gràcies pels comentaris d'avui. Ens han agradat molt, ens les anotem, aquestes dues obres, prenem nota, i dimecres vinent seguirem parlant de teatre que s'ofereix als escenaris barcelonins, que generalment, ja ho veieu, és molt recomanable. Que vagi bé, Elvira, bon vespre.
Bon vespre, adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. També rescateu aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos.